Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Bon dia i benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Us parla Alfonso Reig. Aquesta setmana s'ha fet pública una informació al voltant de la reforma de l'administració local i com aquesta podria acabar afectant els consells comarcals. Es parla, entre altres coses, de la supressió d'alguns consells i de treure el pes polític que avui dia hi tenen. En relació a aquesta informació, escoltarem avui el parer del president del Consell Comarcal del Priorat, César López, d'una banda exposant els interrogants que aquestes primeres informacions plantegen, de l'altra defensant novament la importància de la institució en un territori com és la comarca del Priorat. Amb aquesta notícia obrirem l'informatiu d'avui, però n'hi ha més. Algunes de les més destacades us les avancem en els següents titulars. Comencem. Arran de la seva darrera reunió, la plataforma Priorat Indignat ha fet arribar una carta al Consell en què sol·licita una trobada informativa per conèixer els detalls del projecte de la línia d'alta tensió que pretén instal·lar red elèctrica a la comarca. Es tracta de la línia Escatrón-La Secuita, que travessaria els municipis del Masroig, Falset i Pradell. Establir aliances amb el sector privat i, si és possible, també creuar fronteres són dos dels pilars de l'estratègia del Parc Tecnològic del Vide Falset per garantir la seva viabilitat. Vitec ha tancat l'any amb prop d'un milió d'euros de facturació. 8 dels 13 vins catalans guardonats en la primera edició del concurs de garnatxes del món celebrat fa uns dies a Perpinyà han estat de la comarca. 4 han estat de la DO Priorat i 4 més de la DO Montsant. Ahir divendres, la Biblioteca de Falset va celebrar la festa del seu 6è aniversari. Des de la seva obertura l'any 2007, aquest espai s'ha convertit en un dels referents culturals i d'oci de la comarca del Priorat. Hi ha dades que ho evidencien, com el fet que té una mitjana de 120 usuaris al dia i que ahir divendres va entregar el carnet de soci número 3.000. I en esports, el Falset torna a jugar a casa després de dos desplaçaments consecutius, en els que ha tret 4 dels 6 punts possibles, a l'espera ara de consolidar una ratxa positiva que el permeti escalar posicions. Per la seva part, el Porrera segueix buscant la primera victòria del campionat. Segons una informació que s'ha publicat aquesta setmana, el govern de la Generalitat ultima una reforma de l'administració local que modificaria l'estructura política de tots els consells comarcals. Aquesta reforma afectaria 1.000 càrrecs electes a tot Catalunya. La llei de governs locals es preveu aprovar durant aquest mes de febrer, amb l'objectiu d'eliminar estructures polítiques duplicades o que generen despeses de personal que entenen no tenen sentit. Al respecte d'aquesta informació, César López, president del Consell del Priorat, afirma que li genera força dubtes.
Que es reestructuri, que es rebaixin, etcètera, etcètera. Però aquí no. A més, aquí els polítics no cobren ni cinc. A part de l'assistència a plens i juntes de govern, aquí no hi ha ningú que tingui un sou. És una cosa que tampoc jo no l'entenc molt bé, perquè se parla de treure poder polític, però s'està parlant de que siguin els consells d'alcaldes, els alcaldes que són, sinó polítics. Llavors, que traurem consellers i posarem alcaldes, no ho sé, és una cosa que és molt rara, no està clara. No. Jo, la veritat, ara no vull fer cap declaració d'aquest tipus ni adelantar els plantejaments perquè no hi ha res clar.
La llei de governs locals inclouria un mapa de consells comarcals del que en cauria el del Barcelonès. També és objecte d'estudi el del Baix Llobregat. En aquest sentit, César López reitera que no tots els consells són necessaris, però sí que ho són en comarques d'àmbit rural.
Jo sempre he dit des del principi que hi ha consells, com posa aquí, que han de desaparèixer, com és el Barcelonès, com pot ser aquí que també es parla del Baix Llobregat, etcètera, etcètera. Que desapareixin, me sembla molt bé, però jo sempre he defensat que els consells petits, o sigui, de comarques petites i molt disperses, com una d'elles és el Priorat, o pot ser la Terra Alta, o pot ser el Pallars, aquests han de continuar. Que es poden reestructurar, sí, tot avui en dia s'ha de canviar tot i s'ha de reestructurar, però no prescindir d'ells. Jo no vull adelantar notícies perquè tot això són notícies que surten pels diaris, per les ràdios, però no se sap res segur.
El cost dels consells comarcals a Catalunya està xifrat en 556 milions d'euros, 34 milions dels quals es destinen a despeses d'organització i dietes. A banda de la remuneració de l'equip tècnic, aquests diners serveixen per pagar les assistències a plens, comissions informatives i juntes de govern. Arran de la seva darrera reunió, la plataforma Priorat Indignat ha fet arribar una carta al Consell Comarcal en què sol·licita una trobada informativa per conèixer els detalls del projecte de la línia d'alta tensió que Red Elèctrica Espanyola pretén fer passar per la comarca. Es tracta de la línia Escatrón-La Secuita, que travessaria els municipis del Marroig, Falset i Pradell. Ja en el seu dia, concretament durant la signatura de la Carta del Paisatge, el Consell Comarcal va fer arribar al llavors conseller Recoder el seu rebuig al projecte. Ara insistiran al nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Ho explica César López, president del Consell del Priorat.
Al conseller Recoder li van fer aquesta queixa. Ell ens va dir que estava d'acord amb nosaltres, que creia que més línies per aquí a la comarca no n'havien de passar perquè ja n'hi havia dos. Llavors ell va dir que havia escrit una carta al Ministeri a Foment a Madrid i que de moment no li havien contestat. Després tampoc sabem si li ha contestat. I més tard van canviar de conseller i, clar, al canviar de conseller ja no sabem la idea d'aquest. Suposem que és el mateix. Nosaltres tenim demanada hora, quan el dia que ens doni una entrevista, doncs és un tema que tenim damunt de la taula i que insistirem.
A banda d'insistir a la Generalitat, també hi ha previst mantenir trobades amb altres zones afectades pel pas d'aquesta línia d'alta tensió. Amb tot sobre el resultat que pugui tenir aquesta oposició al projecte, César López es mostra molt prudent.
Parlarem també amb els altres consells comarcals, per allí continua passant la línia, i així farem més força. Si som, no és millor que siguem tres que ens queixem, que no pas un o dos. Ho veig difícil perquè quan Red Elèctrica pren una decisió, si no és contra la llei, pues és difícil que canviïn. Però bueno, de totes maneres ho intentarem, de totes maneres, a fons. Què passarà? No ho sabem.
Sobre la reunió informativa oberta a tothom que demana Priorat Indignat, el president del Consell Comarcal mostra la seva predisposició a celebrar-la. Amb tot és un tema que es tractarà segurament en el proper ple, el dia 5 de febrer, en el que s'espera que ningú s'hi oposi. La Unitat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona, per tal de reforçar el projecte El teu oli ens mou, que va iniciar l'any 2010, ofereix als municipis de la demarcació la campanya de comunicació i sensibilització ambiental per a la recollida selectiva de l'oli domèstic usat. A través d'aquesta campanya, la Diputació vol que la població conegui els beneficis ambientals i econòmics que comporta una correcta recollida selectiva de l'oli vegetal. I és que l'oli domèstic usat és un residu que constitueix una de les principals causes de contaminació de les aigües residuals urbanes, bàsicament pels mals hàbits, l'escàs reciclatge i el mal costum d'abocar-lo a la pica, al vàter o de llençar-lo a la brossa. La recollida selectiva d'aquest residu és una iniciativa que comporta beneficis ambientals importants. Per exemple, redueix en origen la contaminació de l'aigua del sòl. A més, és possible la valorització d'aquest residu com a biocombustible. Ho comentàvem en titulars. Fa uns dies us explicàvem que el Parc Tecnològic del Vi de Falset lidera un projecte d'investigació per eliminar els sulfits del vi, amb un pressupost de més de 2 milions d'euros. Es tracta d'un dels projectes amb més finançament públic dels que s'estan duent a terme i que situa Vitec com un centre d'investigació de referència a l'estat espanyol. Segons Sergi de l'Amo, el seu director, no és fruit de la casualitat, sinó d'una estratègia per donar-se a conèixer més enllà de Catalunya. Ho escoltem.
Mal m'està dir-ho, però considero un premi a l'estratègia que hem estat seguint els darrers mesos, el darrer any i mig, de posicionar Vitec en tot l'estat espanyol. És a dir, Vitec, sortosament, tot i que només té 3 anys i mig, doncs hem estat creixent bastant. Actualment ja som 16 persones, acabem de tancar la comptabilitat aquests dies i ens hem quedat a poc d'arribar al milió d'euros de facturació, a 974.000 euros de facturació, ni més de més i. Aquest volum d'activitat i de persones en un entorn com el que és Catalunya és complicat mantenir-lo.
A ningú se li escapa que la recerca i la investigació són camps que estan patint fortes retallades que dificulten la viabilitat d'aquests centres. Per aquest motiu és important establir aliances amb el sector privat i en el cas de Vitec, si és possible, també creuar fronteres.
De continuar aquesta estratègia de posicionament que fer que un centre que està ubicat aquí a Falset al Priorat i que gran part de la feina que hem de fer és donar servei en els cellers d'aquí a la vora, doncs que per poder tenir el màxim coneixement, per poder tenir la màxima potència, el màxim de recursos, que més enllà de fer aquesta feina aquí puguem estar treballant a primeríssim nivell, a nivell de l'estat espanyol, i espero poder treballar a primer nivell a Europa, doncs crec que és complir l'objectiu que ens havíem fixat i assegurar el manteniment del projecte de Vitec a futur.
Cal recordar que Vitec no disposa d'un pressupost estructural per fer front al dia a dia i que, per tant, la seva viabilitat depèn dels projectes que aconsegueix. 8 dels 13 vins catalans guardonats en la primera edició del concurs de garnatxes del món, celebrat fa uns dies a Perpinyà, han estat de la comarca del Priorat. Concretament, dos vins de la DOCU Priorat, la Basseta i la Creueta d'Escaladell, han obtingut medalla d'or, i dos més, Coma Vella i Tossalet Vinyes Velles, medalla de plata. Pel que fa als vins de la Deo Montsant, quatre s'han fet amb una medalla de plata. Són Cabrida, Furbús, Castell de Falset Blanc i Etimberema Tardana. En total, prenien part al concurs 350 vins, procedents de 7 països diferents. El jurat del concurs estava integrat per 80 tastadors, entre els quals es trobaven experts, prescriptors i professionals del vi procedents de Catalunya, França, Espanya, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Anglaterra, Estats Units i Austràlia. Aquesta setmana, concretament dimecres, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, el SIAT, ha iniciat el Servei de Permanència a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant, servei que es prestarà un cop al mes. L'objectiu és apropar als municipis del nord de la comarca aquest servei dedicat a informar i assessorar les dones en qualsevol àmbit de la seva vida, ja sigui professional, personal o familiar. L'horari de les permanències serà de 4 de la tarda a 7 del vespre. Les properes seran el 13 de febrer i el 13 de març. La resta de dies, el SIAT seguirà prestant els seus serveis a les oficines que hi té al Consell Comarcal del Priorat, a Falset. Canviem de tema, i divendres la Biblioteca de Falset va celebrar la festa del seu 6è aniversari. Des de la seva obertura l'any 2007, aquest espai s'ha convertit en un dels referents culturals i d'oci de la comarca del Priorat. Sense anar més lluny, hi ha dades que ho evidencien, com el fet que té una mitjana de 120 usuaris al dia i que ahir divendres va entregar el carnet de soci número 3.000. Tot i les retallades, la il·lusió i l'ànim de mantenir viu el dinamisme de la biblioteca són garantia de compromís amb els usuaris. Sentim Montse Bartolomé, directora.
La biblioteca també ha patit retallades, però bé, la biblioteca de Falset sempre ens hem caracteritzat per tirar endavant, encara que no tinguéssim pressupost. De fet, nosaltres les activitats que hem fet sempre des del començament sempre han sigut activitats amb pressupost zero. Llavors, doncs, bueno, tenim molta il·lusió i continuem fent les coses que ens sembla que s'han de fer. En aquest sentit, estem contents. L'any 2012 hem fet 92 activitats, 92, que es diu ràpid. Més de 2.000 persones hi han participat. La biblioteca continua sent una referència cultural i social, un punt de trobada per la gent de Falset i comarca. Podem estar molt contents.
Les retallades han afectat els propis treballadors de l'equipament i han suposat una davallada gairebé total en el pressupost per a la compra de nous documents. No obstant, segons Montse Bartolomé, els usuaris que han acceptat la situació tenen vies també per poder accedir-hi.
Jo penso que la gent, la societat en general, no només ha passat aquí, ha passat a totes les biblioteques, també se'n fa càrrec de la situació. Llavors, la gent en aquest sentit és molt agraïda. També hem de dir que hi ha una cosa que és el préstec interbibliotecari, que és en totes les biblioteques de Catalunya, i això salva molt, perquè si tu no tens un llibre el pots demanar, i si és molt nou potser no, però si és de l'any passat segur que te'l deixen, saps? I això és una gran sort, també, que puguem compartir tot Catalunya, els llibres que tenim, totes les biblioteques, mos els anem deixant, i això jo penso que és el que ha salvat una mica aquesta gran caiguda de pressupost.
Apuntem finalment que el carnet de soci número 3.000 va ser entregat a la Mulassa de Falset. L'Escola Antoni Vilanova va celebrar dimecres el Dia Escolar per la No Violència i la Pau, coincidint amb el 30 de gener, data en què es commemora la mort de Mahatma Gandhi. Durant el matí i a la plaça de la Quartera es van dur a terme un seguit d'activitats relacionades amb aquesta temàtica. Els escolars van interpretar la cançó El Montseria, es va realitzar una lectura per als infants i tots els alumnes van ser protagonistes d'un flash mob en el qual es va representar la paraula pau. El Dia Escolar per la No Violència i la Pau va ser creat l'any 1964 i és una iniciativa pionera, no estatal, no governamental, no oficial, independent i lliure i voluntària d'educació no violenta i pacificadora. És practicada en escoles de tot el món i estan convidats a participar els centres educatius, els educadors i educadores de tots els nivells i de tots els països. Ens centrem ara en alguns actes que es duran a terme aquest cap de setmana. Per exemple, a Cornudella, avui dissabte, Carrutxa, La Clavellinera i el grup de taller de jotes han organitzat una jornada al voltant de la jota i la música popular en directe. Un dels protagonistes serà Francesc Tomàs Panxito, qui conduirà el taller per a músics d'interpretació de jota i altres balls populars a partir de 6:15 de la tarda. Francesc Tomàs Panxito ha estat un músic autodidacte, formant-se sobretot a partir de l'estudi del folklore, l'etnomusicologia i la musicologia històrica. A més d'intèrpret de cordòfons tradicionals i històrics, és arranjador i compositor, pedagog i dinamitzador cultural. Després del taller de música, a les 8 del vespre s'iniciarà un taller de jota obert a tothom. La festa d'avui dissabte es clourà amb un sopar popular. I demà diumenge 3 de febrer, Falset celebra la festivitat de Sant Blai, amb la tradicional festa del coc. Enguany, i donat que la festa cau en cap de setmana, tots els actes es duran a terme entre el matí i el migdia. Sant Blai començarà amb un esmorzar popular a les 9 del matí a la plaça de l'Església. A continuació, a 12:15 del migdia, tindrà lloc la missa i la benedicció dels guinaldos, del coc i dels bunyols de vent. En sortir es farà la tradicional cercavila del Coc pels carrers del municipi, amb la banda de música Vila de Falset, fins a la capelleta del Sant al Malanyet, on es ballaran sardanes amb la banda. Tot seguit es farà la rifa del Coc. Els esports. Comencem ja a repassar l'actualitat esportiva amb el Joan Jarque. Joan, bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. El Falset torna a jugar el Domènec Aragonès després de dos partits fora de casa que ha disputat de manera consecutiva. Dos partits en què les coses no li han anat gens malament tenint en compte l'entitat dels rivals. Ha tret 4 punts dels seus enfrontaments amb el segon i el tercer classificat, Canonja i Unió Astorga, respectivament. De fet, s'imposava l'Astorga per 1-2 ara fa 7 dies. Avui, el rival, a casa, és l'Alhambra, 8è classificat de la tercera catalana. L'Alhambra es troba just per sota el Falset, a 5 punts. Fora de casa, és un equip força irregular, ja que ja ha perdut 4 dels 8 partits disputats. Com a local, el Falset només n'ha perdut un, però va ser el darrer des de que va jugar a casa. Veurem com va tot. Aquesta tarda, a partir de les 4, el Falset té a tir el 5è lloc de la taula, en la que ara és 7è. Això passa, però, que enganxar una bona ratxa i superar l'Alhambra d'aquí a unes hores al Domènec Aragonès. Per la seva part, el Porrera segueix buscant la primera victòria al campionat. De moment, només ha sumat un empat i ha comptat la resta de partits per derrotes. La darrera, més que contundent. I és que quan s'enfronten al Salauris, segon classificat, contra el Porrera, QE, és a dir, un equip que encara no ha perdut contra un que encara no ha guanyat, no és d'estranyar que el resultat final sigui de 7-0. Per això és història, i ara toca mirar endavant. El rival d'aquesta jornada arriba després d'haver perdut els seus darrers 3 partits. És el Riudecols, quart per la cua. Un equip que no ha sumat cap punt als seus desplaçaments. El partit Porrera-Riudecols es juga demà a les 4. Esperem que el Riudecols mantingui la ratxa negativa fora de casa i el Porrera trenqui la dinàmica negativa que arrossega des de que va iniciar el campionat. Fem el salt al futbol sala, on la competició s'atura fins d'aquí a 2 setmanes. Fem repàs en un mateix bloc el que va succeir en la darrera jornada. A la preferent catalana, el Pradell va arrencar un punt de la pista del Tecnobit al Forja, on va empatar a 2 gols. Aquest resultat situa el Pradell 11è del grup 6è. A la primera divisió, el Marçà afrontava la jornada amb aspiracions de pujar fins a la tercera plaça. No obstant, la derrota per 5-3 contra el Montblanc el va fer caure fins a la 8a posició. És la segona derrota en el que portem de campionat. Més partits perduts porta el Poboleda, a la segona divisió. El darrer per golejada, 11-1 contra el Castellvell. El Poboleda segueix, per tant, últim del grup 6è. Al grup 7è, el Capçanes descansava. I tanquem els esports donant un cop d'ull a la participació dels judocs del Club Prior Tortosa Atlètic a la competició de llargs mundet a Barcelona. En júnior femení, Carla Montañez i Daine Cordero van pujar al graó més alt del podi en la categoria de menys de 44 i 48 quilos, mentre que Ariana Escolar quedava segon a la categoria de menys de 52. En nois, el més ben classificat va ser Cristòfal Dauden i Òscar Gómez, tercers en menys de 60 i 81 quilos respectivament. Per la seva part, Sergi García, en aquesta mateixa categoria, finalitzava la seva participació com a 5è. Res més als esports de Ràdio Falset. Tornem d'aquí 7 dies, esperant donar-vos bones notícies dels dos equips comarcals de futbol que se juguen aquest cap de setmana, Falset i Porrera, tots dos a casa. Fins al proper dissabte.
El temps. Moment perquè l'Enric Massip ens faci la previsió meteorològica.
Després d'uns dies de tranquil·litat que han dominat gran part d'aquesta setmana, la situació torna altre cop a alterar-se, és a dir, un sistema frontal que també ens arriba del nord, provoca núvols, aquests núvols difícilment deixaran caure precipitacions, i un cop hagi passat aquest sistema frontal entraran altre cop els vents forts del nord i nord-oest i baixaran les temperatures considerablement. És a dir, hem tingut un període més llarg que les altres vegades, període estable, però ara altre cop aquest sistema frontal ens produirà una alteració important, sobretot amb vents, però amb poques precipitacions o nules. Les temperatures tindran tendència clara a baixar, situant-se els valors normals per aquesta època de l'any. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1623, una gran nevada afectava a Castellfort, a Castelló, de tal forma que el poble d'Ares van tingué de sortir la gent per les taulades de les cases.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
L'informatiu setmanal ja s'acosta a la seva fi, com ho hem fet sempre amb la previsió del temps de l'Enric Massip. Sabeu que la informació, però, torna entre setmana amb els butlletins diaris i a Ràdio Falset.fm i les xarxes socials de Facebook i Twitter. Tot seguit us deixem amb la tertúlia L'Hora del Vermut. Us ha estat parlant Alfonso Reig, gràcies per la vostra atenció i que passeu molt bon cap de setmana. Adeu i fins dimarts.